Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Còpolo.
Exclusivament en podcast.
Si ets un nen, vens al món. Si ets una nena, ja ho veurem. Així de simple. Crec que treballo al pitjor país per néixer i créixer dona, on viure o morir és, també, una qüestió de gènere. Després d'aquesta duríssima reflexió, la Laia des de l'Afganistan i jo des del Líban pengem. Llavors encara no n'era conscient, però aquesta darrera trucada, així com el contingut d'altres missatges i correus intercanviats setmanes abans, van fer que em repensés l'inici d'aquest llibre que començava a escriure.
Anem en directe cap a Beirut per conèixer l'última hora. Txell Feixas.
El compte enrere cap a aquesta catàstrofe començava fa més de 6 anys, segons...
I és que la guerra econòmica no dona treva. Només en un any el menjar s'ha encarit un 300...
Mentrestant, els equips de rescat, cada cop menys esperançats, això sí que...
Les dones representen la meitat de la població mundial, però en països com Síria o l'Iraq, marcats per la guerra...
Since 17 d'octubre...
Des del 17 d'octubre participem de la revolució al Líban.
Dones que trenquen l'estereotip de ser submises, víctimes o exòtiques, com subratlla la Zahra Hankir, editora del llibre.
No hi ha una única manera de ser una dona àrab.
Avui ens ha vingut a veure la Pera Valenta Xica. O quan el periodisme és l'exercici personal per mirar de canviar el món. Avui, Txell Feixas i Torres.
Arroba el divan Còpolo.
Txell, estem emocionats.
Et diré que jo em sento a casa, però molt nerviosa d'avui estar al teu davant, perquè és d'aquelles mestres de ràdio amb qui mai t'imagines que un dia arribaràs a conversar, i per mi t'he de dir que és un regal que m'ha fet la corresponsalia i que m'ha fet Dones Valentes conèixer una altra dona valenta professional i de l'ofici de ràdio de tota la vida, no?
Ets, a més, de molt bona, molt, molt generosa. Penso que et coneixíem, però t'hem conegut molt més aquests anys al Líban com una persona honesta, sobretot honesta. Quan em van dir-me, ho vaig sentir fa aquesta col·lecció d'anys, no? La Txell vol explicar el que passa a través de les històries personals. Jo vaig pensar, que difícil, que atrevit, però si ho aconsegueix, que bé, i a fer que ho has aconseguit.
Sí, perquè... jo anava molt, molt anestesiada de tota aquella informació que ens venia d'aquesta zona, del Pròxim Orient, no? També molt influïda per homes que sempre ens ho havien explicat amb la seva armilla i el seu casc, no? En zones de conflicte ens ho explicaven homes amb idioma d'homes, i sembla que a vegades per un públic molt, molt d'homes, no? I em rebotava a vegades molta informació que em venia de certs conflictes, no? Tants morts, tants ferits... I vaig pensar, hi ha d'haver una altra manera de poder explicar això, no? I em vaig adonar que a vegades la manera era la mirada femenina, ja ho explicava de per si d'una altra manera molt, molt diferent, no? I amb això, llegint Svetlana Alexievich, em vaig adonar de tot un món femení a l'hora d'explicar les guerres, els conflictes, com ho feien les dones.
Escric històries de l'ànima, històries dels sentiments, sobre com vivia la gent, què sentien, sobre quines paraules utilitzen, és a dir, que a partir de tot això faig una imatge d'un temps.
Has triat aquest llibre, La guerra no té cara de dona, i has esmentat només arrencar l'Svetlana Alexievich. Per què? Quan li demanem als convidats i a les convidades que ens triïn músiques de la seva vida, que ens triïn alguna pel·lícula i que ens triïn també algun llibre. I tu també has triat aquest. Per què?
Perquè crec que m'ha marcat a molts nivells, no? A nivell personal, com a lectora, és un llibre que em va fer posar la pell de gallina moltes vegades, que em va fer plorar moltes vegades, que em va fer sentir coratge i empatia per moltes de les dones d'aquest miler de dones russes que van participar a la Segona Guerra Mundial i de les quals tothom se n'havia oblidat o les havia tornat invisibles pensant que no havien tingut absolutament cap paper. Per tant, a nivell personal em va omplir, però l'encàrrec a partir del qual el vaig llegir per mi va ser especial, que era just abans de fer el llibre Dones Valentes, vaig enviar un primer esborrany i qui va ser la meva prologuista, diguéssim, la Gemma Ruiz, molt maca ella, molt bonica, amiga i professional, em va dir la matèria prima és perfecta, Txell, d'aquell llibre, però hi falta alguna cosa més narratiu. I jo li deia, però jo vinc de fer periodisme. Jo sé fer bones cròniques, bones o el millor possibles, per ràdio i per televisió, però ningú m'ha ensenyat a escriure llibres. Ser periodista no ser escriptora. I em va dir, això se't nota, però té solució. Que és, tu quan fa que no llegeixes una novel·la? I li vaig dir, mira, doncs tots els anys que porto aquí al Líban, novel·les poques, assajos, articles de diari, però no, i em va dir, et recomanaré dos o tres llibres. I un va ser La guerra no té cara de dona. I allà no només vaig aprendre molts recursos narratius que em podien ajudar a dones valentes, sinó que vaig aprendre i em va inspirar moltíssim a l'hora de fer aquest llibre de dones valentes. Per tant, va ser un regal en molts sentits.
I a l'habitació hi havia un taüt de zinc amb el seu fill mort. Tocava aquest taüt i sempre deia, per què és tan petit aquest taüt? No pot caure ahí el meu fill. I
a veure, de la Svetlana, que són aquestes dones russes que elles mateixes expliquen el que van viure. N'hi va haver un milió a la Segona Guerra Mundial, on van lliure Premi Nobel de Literatura 2015. Per tant, també s'ho val de llegir-lo i molt. La Pera Valenta Xica, ets tu?
Sí, sí, sóc jo.
I què vol dir Pera Valenta Xica?
Doncs ve de la història dels petits pobles, com saps, Sant Joan de Mediona, al mig de l'Alt Penedès, enmig de vinyes. Les cases es coneixen no pel número ni el carrer, sinó pel Cal Ferrer, Cal Titona, i a casa meva era Cal Pere Valent. Per què? Doncs perquè el meu pare, doncs, ja de ben jovenet, de nen, anava de la masia al poble amb bici, fos dia o fos nit, i els seus amics li deien el Pere Valent. Quan es va casar amb la meva mare, que venia d'Igualada al cap d'uns anys, ella va passar a ser la Pere Valenta Xica. La Pere Valenta.
La Pere Valenta.
Un sobrenom que s'ha guanyat, s'ha de dir molt després, perquè per mi era una mica contradictori fer un llibre on parlés del feminisme i l'herència de... Sembla que el cognom va del pare va passant a tothom.
I el nom.
No? Exacte.
És a dir, la Dolors es va perdre.
Pere Valenta Xica. Però en aquest cas vaig veure que no hi havia error, perquè la Pere Valenta és una valenta, com ha demostrat ma mare molts anys, amb la vida que ha tingut, i la Pere Valenta Xica, que sóc jo, fa el que pot.
Sí, doncs ara la coneixerem una mica més, a la Pere Valenta Xica.
El divan amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la.
Je vais, el que necessites i el que no necessites per viure. Ens has triat aquesta cançó de Zaz, que és molt alegre, però que a més et diu això, no necessito totes aquestes... Necessito molt poc. Necessito somiar, necessito un espai, necessito un amor, necessito tocar-nos les mans. I la Txell què necessita?
Ara necessita una mica reconnectar i respirar. Potser perquè m'he donat de que em cal tot això de la cançó.
Sí.
També he fet aquesta parada ara tècnica que dic jo a boxes de parar els 5 anys al Líban com a corresponsal, no? Perquè crec que he viscut el millor a nivell laboral i personal. Dubto que pugui fer una feina que m'arribi a omplir tant com la que he fet aquest temps. Tant de bo sí. Però justament perquè he vist també que es pot viure amb molt poc i que potser si no ho fas te'n penedeixes aviat perquè et passen d'un dia a l'altre moltes coses que et fan recordar que ho podries haver fet molt abans i pel que sigui. Sempre hi ha un motiu, no? Sempre és difícil deixar allò que t'agrada o que et priva potser de viure més la vida personal, com el que ens agrada la feina com tu i com jo. Però per mi és una cançó que em fa pensar en l'aquí, en l'ara. Què puc fer? Què no puc fer? Què puc fer per canviar, per viure més, per somriure més? I sí, és una cançó que em porta més a viure i a no tant sobreviure, no?
A viure i a no sobreviure, eh? Per tant, vol dir a viure més amb plaer, o sigui, amb paraules que tinguin a veure amb benestar, amb tocar moments de felicitat. Quan llegia el teu llibre Dones Valentes, Txell Feixes Torres, hi va haver un moment que va decidir posar el segon cognom també en el seu primer, públicament, i la mare encara no s'ho creu.
No, la mare em va dir, escolta, per què dius ara allò del segon cognom, que t'has equivocat? I vaig dir, no mare, és un homenatge a tu, igual que hi ha el pare amb Feixes i has de ser tu amb Torres, i t'he de dir que es va emocionar, sí.
Dic, quan llegia el teu llibre Dones Valentes, que recomano i que anirem fent un tastet després, pensava quanta misèria, quanta tristor, quant de dolor, que difícil fins i tot escriure les històries, molt més viure-les, gairebé te les has d'anar prenent com a dosis, perquè no siguin un verí, perquè no transformin, no? Perquè no vegis la vida tan negra i pensis que només pots lluitar, 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 lluitar. I ara quan ho dius, no, faig aquesta parada tècnica, doncs quan aquests dies que preparàvem el programa pensava, esclar que ha de fer una parada, esclar que ha de reposar, perquè... Això és molta efervescència, això l'ha remoguda tot i ara s'ha de trobar.
Sí, sí, t'he de dir també en aquest sentit que no tothom ho entén, Sílvia, això també m'ha sorprès, no? Sembla, bé, potser si et mires les notícies des del sofà de casa li pots demanar a una altra persona que estigui molts més anys on és sense intuir o empatitzar com pot viure aquella persona mentre tu estàs al sofà on sigui mirant aquelles notícies, no? No és fàcil fer-les, ni en tele ni en ràdio, no és fàcil... En el marató que és diari, treballant una corresponsalia així, pair-les, et diré que jo vaig plorar més escrivint el llibre que pas visquent, rodant aquestes imatges. I mira que alguns dies vaig plorar, però on vaig notar que em destruïen cada una d'aquestes dones i després em tornaven a construir, va ser escrivint Dones Valentes, no? I no te n'adones, però jo en aquests 5 anys crec que no començo a ser conscient de que em caldrà una parada fins que potser a finals del 4, principis del 5è any, també en pandèmia, amb un projecte d'anar a Turquia que al final es va torçar, que me n'adono que els 5 anys han fet més ferides emocionals en mi de les que jo pensava, no? Perquè el ritme del dia a dia fa que puguis fer la història de la primera persona, de la primera dona, i al cap de la segona setmana facis la segona, i mig mes després facis la tercera, i totes es van quedant allà, un calaix, però a nivell personal se't van quedant al cor i tu no te n'adones.
Clar, perquè tu estàs sortint a la televisió i a la ràdio, i és allò de que el show, no? O sigui, ara sí. Tu t'hi col·loques, ho expliques, pam, demà començo aquesta altra gestió per anar a veure, per pam, 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 i llavors hi ha un dia que pares...
I surt tot.
I et poses a escriure... I per escriure, revius. I llavors no tens el llum vermell que se t'encén perquè, cloc, posis l'esquena recta.
I plores.
Però la Pere Valenta xica també sap trobar músiques que li fan somriure el cor. A veure.
And I'm feeling good.
Txell Feixes Torres. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Ho ha dit només arrencar, és de Sant Joan de Mediona, que això deu, no sé, imprimir caràcter, no?
A mi me l'he imprimit.
Molt bé, però ja fa... Ara vius a Barcelona?
Entre Barcelona i Sant Joan.
I Sant Joan. Sí. Periodisme.
Periodisme.
Quan vas saber que volia ser periodista?
Doncs m'ho va haver de venir dir una professora de la universitat, que sempre tenim aquests àngels de la guarda que ens dirigeixen.
Ens acompanyen, sí, no? Sí, ens acompanyen.
Tothom ja estava decidint quina seria la seva carrera. Jo no em veia amb cap. I aquesta dona, l'Esther, que li agrairé sempre a l'institut, em va dir, però home, Meritxell, a aquestes alçades tu hauries de saber què vols fer la vida, no? Perquè t'hauràs d'encarrilar, cou, tal... I jo, no ho sé. Diu, mira, deixa'm que et deixi una cosa, que et digui una cosa. Quan tu vens a la classe els dimecres, l'endemà d'haver fet un programa dimarts a Ràdio Vilafranca,
sí?
Vens molt contenta i expliques a tots els teus companys de classe qui veu entrevistar, quines músiques veu posar, els oients que us van trucar, què us van dir... Vols dir que això del periodisme... A tu no, no et serviria per fer vida? I jo li vaig dir, no, això és un hobby, només ho vaig fer a Ràdio Mediona, quan es posaven allò a demanar la cançó del noi que t'agradava, d'aquella que havies ballat. Dic, no, jo ho he viscut sempre
com... No us torna a fer, eh? Ara ho fan amb una nota de veu.
Doncs això.
Igual.
Ràdio Mediona i Ràdio Vilafranca, que van ser grans escoles, per mi eren hobbies.
Però com hi havies arribat, a Ràdio Mediona i a Ràdio Vilafranca?
Doncs a través de nois que t'agraden i que et fan gracieta quan ets petitona, que tens 13-14 anys, al poble del costat, que anaves caminant fins al poble, 2 quilòmetres, suada, arribaves allà per veure com els disjòquers del moment et posaven
la música,
la cançó que t'agradava.
I algun cop li vas dir a aquest xicot això?
Que m'agradava ell?
Sí.
Jo crec que algú ho va saber. I després amb algun vam compartir programa a Ràdio Vilafranca.
I l'amor...
Sí, a una estona.
A la ràdio, sí.
Clar,
diu, ell se'n va anar, però la ràdio es va quedar. Aquesta cançó ens l'ha triada la Feixes i Torres, eh? Versions diferents que ens ha buscat Josep Lluís Santissó.
Mama, compra-me unes bones que estàs tan rota de tanto bailar. Este ritmo jaranero que hoy al mundo entero quiere dominar.
Però tu no ens explicaves històries terribles que passen a aquell altre racó de món. Què fa aquí el mama comprar-me unes botes?
Però per sort, enmig de l'infern sempre hi ha històries de cel. Enmig de l'infern hi ha un cel, enmig dels actes més cruels hi ha actes de generositat, i això és el que t'ensenya aquesta regió. I aquesta cançó, passats molts anys del rodatge, de quan es va donar, encara la cantava amb el que és el meu equip, era el meu equip allà, que era la meva família triada, l'Oriol Andrés i el Tarek Saleh. Anàvem a un cotxe i en qualsevol moment l'Oriol es posava a cantar aquest estribillo, com es digui, i tots ens hi sumàvem. Per què? Doncs perquè van ser Pallassos Sense Fronteres, que van venir un dia al Líban, a Beirut, a fer un espectacle per refugiats sirians. I, Sílvia, si haguessis vist els ulls d'aquells nens, que era el primer cop que potser veien pallassos.
Pallassos.
I pallasses. Nenes veient una acròbata, una noia, que rebregava allà de mala manera davant d'elles. I, clar, per moltes nenes, la figura de la dona, elles havien viscut que era la mare, que estava sempre a casa, pels nens, no sortia, no estudiava. I, de cop, les veies meravellades per l'espectacle, però també per veure entre els protagonistes una dona que amb roba ben estreta, com una acròbata, es rebregava davant d'elles i els regalava aquell espectacle, no? I veies els nens innovilats, però les nenes tenien aquest afegit de... Jo puc fer això.
Això existeix.
Sí,
això és
possible.
No ho havia vist. Això no ho sabia, que podia fer amb una il·lusió de futur, no? La il·lusió de futur als ulls, com oberts, d'allò que ni acluquen les parpelles, eh?
Totalment, dir, això existeix i potser un dia ho puc fer jo, i aquí no ho estan prohibint. A mi allò em va robar l'ànima, aquell Pallasso Sense Fronteres, Tortell Poltrona, veure... Aquell rodatge ens va marcar els tres, de tal manera que amb 5 anys encara cantem la cançó.
Mama, compra-me una escola. Que estàs tan rota de tanto bailar.
I ha dit la Txell Feixes, la meva família triada, ho ha dit com de passada. Ha parlat de l'Oriol Andrés i d'en Tarek Saleh. Què vol dir la família triada?
Bé, aquella família que quan aterres a Beirut i no tens ningú, doncs passen a ser la teva família, no? Aquella persona que si estàs malalt et porta la sopa a casa, si t'han de portar a l'hospital et venen a recollir, i que la feina, conscients de que jo de televisió no en sabia, venia de ràdio, 10 anys de Madrid, saben...
Fent economia, eh?
Fent economia, exacte.
És a dir, parlaves de les coses dels rics, essencialment, també a vegades dels no rics.
No tant, sí, exacte.
I te'n vas anar a parlar de les coses de les més pobres.
Sí, llavors és no només l'atenció personal cap a la Txell, que la van tenir tota, i passen a ser per això la teva família, sinó que també a nivell de mitjà em van ensenyar bona part del que sé, perquè tots dos hi portaven molt més temps que jo, amb tota la generositat d'ensenyar-li amb ella, que ve d'un altre sistema. Per exemple, me'n recordo quan vaig començar a fer temes d'aquests més delicats, em deien, Txell, és que ets com un elefant en una catxarreria quan tu llegues, hija. O sigui, rebaixa el ritme, perquè el periodisme agressiu que has fet a Madrid, del canutasso que en diem, de posar el micro davant del polític del moment, aquí
pim-pam, aquell moment.
No et servirà. Aquí t'hauràs de guanyar la confiança de la gent, treure les sabates, fer 1, 2, 3 tests, explicar-los quin tipus de reportatge vols fer, per què, amb quina idea, i potser fins i tot així et diran que no. Però vull dir, la velocitat que tu vols, d'avui gravem i demà traiem una notícia al TN o a Catalunya Ràdio, és impossible. I no només això, que em van ensenyar a viure a fer tele, sinó també, i crec que és de justícia dir-ho, no? quan diuen la Txell té una mirada molt femenina o molt feminista, jo sempre he de dir que l'he après o l'he millorat amb dos homes al costat, perquè aquesta mirada humana que tothom m'atribueix, com érem un equip, ho érem amb tot, i quan proposàvem un tema, era assembleàriament com l'enfoquem, qui busquem, com l'expliquem, i a vegades em fa ràbia dir la mirada de la Txell, no, la mirada de la Txell es conforma de molta altra gent, però sobretot la mirada femenina de la Txell es conforma, en el meu cas, aquests últims anys, de dos homes. Llavors, va bé dir-ho perquè les dones fem sororitat, però sortosament cada vegada hi ha més homes que ens entenen i ens ajuden. I en aquest cas són dos exemples molt clars.
En realitat, quan la mirada és més humana, és quan llavors diuen que és femenina.
Totalment.
O feminista.
Sí. Jo em limito a dir que és humana.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Vinc d'un poble vora el mar que banya els seus amors en una platja sense arena. Vinc d'allà on tothom es somriu, d'allà on tothom sempre diu que el sol cura la pena.
La Judit Nederman.
Al carrer del Carme hi ha Feliu que per Nadal sempre ens escriu algun poema.
Vinc d'un poble.
Amagats al passeig dels pins, amb mans de tan sols 15 anys, no han tingut temps d'aprendre'n. I sempre torno al mar, allà on puc respirar.
I el mar.
El mar corneix per mi a Beirut, el trobo... Crec que si t'hagués de dir coses que trobo molt a faltar quan he tornat, sí. És el passeig de la Corniche a Beirut, perquè és com el pulmó del beiruti, del libanès en molts casos, però tant dels pobres com dels rics, no? Allà hi veus platges privades on hi van les classes més altes i després el rocallam tot brut on hi van els refugiats sirians, no? I jo en aquell passeig hi he rigut, hi he plorat, he curat, he malaltit, i a l'arribar aquí això ho trobo molt a faltar, no? Però aquesta cançó de la Judit em fa pensar molt en quan he tornat a casa, al cotxe, finestres avall, entre vinyes, tornant, visc a un poble, no vora el mar, em cau una mica lluny, Sant Joan, res, 30 i pico quilòmetres, però aquesta felicitat de tornar a casa, jo que hi puc tornar.
Vinc d'un poble vora el mar, purifica la pell. Vinc d'un poble vora el mar.
Avui estem molt contents i molt contentes al divan aquí a Catalunya Ràdio perquè ens ha vingut a veure la Txell Freixes Torres, que durant tot aquest temps l'hem estat mirant tan lluny, i que avui és a casa i que està esperant un temps com per refer-se. Jo pensava aquest any que tens una mica com d'impàs. Has pensat en el Guardiola, però si ell va dir m'he buidat, i ho va entendre tothom.
Podria copiar-me l'expressió, D'alguna manera ens buidem.
Ens buidem.
La gent ens buidem. Quan hi entregues l'ànima, et buides.
I has de tornar a carregar.
Sí.
És que la idea de carregar piles ve d'aquí.
Totalment. Jo crec que és una parada honesta, que dèiem abans, no? Tu notes. Jo aquests 5 anys potser no hauria pogut durar 10, no? Però en els 5 anys, cada dia, en cada crònica, en cada situació, he intentat donar-ho tot, el millor de mi. Fos poc o molt per altra gent, però per mi era l'ànima, també sacrificant molta part personal, no? I et buides, i hi ha un moment que si ets honest has de pensar... Vull seguir sent corresponsal, però no sent la corresponsal que jo vull
puc
ser i
clar.
He somiat ser i estic sent, o puc fer una cosa que sigui, bé, fer més coses des del despatx, no moure'm tant sobre
però
el terreny...
Però i un destí com ara París, Pai, Berlín, no, però és Washington...
Que l'energia has de saber que l'has de tenir. Jo crec que si escoltes, en el meu cas, la Txell petita, feia uns mesos perquè a Beirut no estava sent fàcil, després de l'explosió menys, vam tenir algunes complicacions i sents que la Txell petita es tira i diu... Prou, prou.
I've heard there was
was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
I la Txell Feixas ens ha triat l'Aleluia. Per què?
Primer perquè la cançó, mira, m'emociona una mica perquè...
Ens emocionem tots, avui aquí.
La cançó m'emociona molt, però perquè em fa pensar molt amb la mare. La mare, t'he dit que el Pere Valent era un valent, sens dubte se'n va anar quan jo era joveneta, 18 anys, però ell em mira allà on sigui tot el que faig. Sé que hi és, sé que ens mira i ens vigila, però la mare va continuar sent-hi. Jo no tinc germans i de cop a la nostra família vam tenir... Bé, la vida a vegades és així, no? Va marxar el meu pare primer, després el meu tiet i després el meu avi. Molt poc temps es va quedar tot un matriarcat de dones molt, molt valentes, i ella, que era la Pere Valenta, potser sense demostrar-ho abans, va quedar clar, i ha quedat clar en aquests anys, que és la més valenta i la més generosa del món. Ella canta en una coral, i tot lo forta que la gent la veu al poble, que per mi és una dona de carisma, no?, perquè hi és per tothom i per tot, oberta sempre a ajudar, amb el seu caràcter, doncs hi ha cançons com ahir, que va arribar d'un assaig i em va dir: avui, Meritxell, he tingut un mal assaig. I dic: què ha passat? Diu: mira, que amb aquesta cançó, amb un parell més, no puc parar de plorar. I jo crec que les emocions que ella conté per tantes coses que la vida ens remou, doncs els assajos ho treu, no? I m'alegro que sigui la Dolors que és, no?
Now I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you?
I ens has dit que el pare des d'algun lloc et veu.
Sempre, i n'estic segura. En els millors moments li dono les gràcies, i en els pitjors, que en aquests 5 anys ja a regió d'Orient Mitjà n'hi ha hagut molts, li he demanat: si us plau, ajuda'm. De fet, sempre tinc una visió d'ell que em diràs: això és de nena petita, però jo m'ho imagino així. Sempre el veig emparrat en els núvols. Jo sóc bastant desastre, despistada, em deixo moltes coses, sóc impuntual, i sempre me l'imagino corrent sobre els núvols, el cel, on jo vaig, si vinc cap a Barcelona, doncs ell perseguint-me, traient-me gent que no m'interessa de davant, de no, aquest no se'l pot trobar, posa-li aquesta persona que li farà bé. O si un dia algú ha de sortir molt malament, impedint que jo arribi a aquell punt perquè podria ser desastrós per mi o pels de casa, no? Vull dir, sempre me l'imagino com el guardià que d'alguna manera em custodia, no? I també, encara que no vulgui, crec que en el fons tot el que faig també d'alguna manera és per demostrar-li a ell: mira, papa, ho he pogut fer, els altres ja ho veuen, i ara... Inxalla, que diuen al món àrab, inxalla, tu també puguis veure-ho.
Reses?
No, crec en ell i en les persones. No crec.
Però creus en ell, en el seu esperit?
Sí, crec que és algú que em protegeix. Crec que és algú que hi és per ajudar-me i per cuidar-me.
Tu dius: què fa aquí la Champions? Què fa aquí la Champions?
Era la seva banda sonora.
Ve, tu aquí! I abans que deies la meva família triada, he pensat, i tu has dit, bueno, va quedar la mare, ja s'ha envienat el pare, el tiet, l'avi, no tinc germans. I has pensat de fer una família teva, 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 des de tu?
Bé, la tinc. Amics per mi són família, mare és família, i la meva família
petita...
Des de tu, petita,
he dit. Sí.
Però la meva família la tinc des de mi. La veritat és que l'he volgut fer, no me n'amago, no m'ha sortit com voldria, això abans d'anar a Beirut, i un cop vaig arribar allà em vaig adonar que era impossible fer-la, no? I
era impossible llavors.
Pels ritmes de treball, exacte, és molt difícil com a corresponsal, si no hi vas en parella, que la facis treballant. Pot passar, però jo no tenia temps per conèixer gent més enllà de la feina, no? Llavors, de moment, mira, hem tornat, i amb la meva família triada d'allà i d'aquí, i la que tinc de veritat, doncs, encantada.
@eldivancopulo.
I mentre eres a Islàndia, què hem pensat?
Vaig pensar que era molt petita. davant la immensitat... No, no, jo.
Ah, tu, molt petita.
Davant la immensitat de la natura i d'Islàndia. Pensa que jo venia de Pròxim Orient, tot més aviat sec, desèrtic, calorós, i aquest ha estat l'últim gran viatge que he fet, i a part de sentir-me molt petita, m'he sentit connectada amb la natura com mai. Però també per què? Perquè hi anava sense fer feina, no?
Aquesta música hi té a veure.
Sí, la Björk és islandesa i jo ja l'havia escoltat molt, però escoltar-la en aquests paratges que et sacsegen a cada quilòmetre, crec que aquesta música em va ajudar una mica, que eren, encara estic fent com el dol d'haver deixat Orient Mitjà.
Clar, és,
no?
Que és una pèrdua.
És una pèrdua decidida, però és una pèrdua, no?
Sí, però si fins i tot es fa, diríem, hi ha aquests moments d'estrès, de coses positives, que algú ha decidit, doncs, no sé, canviar de casa, eh? Ho dic perquè es vegi que no hi ha res. I en canvi es viu com un dol, la casa
sí,
anterior.
Sí, totalment.
Genera estrès, tot això, no?
Jo, Beirut, ho vaig voler tancar molt bé amb tothom qui tenia allà, amb els meus moments allà a la casa, agraint l'espai, tot el que m'ha regalat, els companys, família triada. Crec que ho vaig tancar tot molt bé, però sí que va ser un punt sorpresiu per mi arribar aquí i veure que ho trobava tant i tant a faltar, malgrat jo havia decidit que era el moment de tornar-ne, no? Després vaig pensar que potser no m'havia d'acomiadar ni del Líban ni de Beirut, perquè hi podré anar sempre que vulgui, i gent que m'estima molt, no? Perquè a vegades tenim que fer aquest exercici com tancar una etapa i obrir l'altra. I no cal tancar-les, perquè totes estan, si t'han anat bé, estan connectades. No?
I estan dins teu.
No, és la motxilla que portes.
Pots connectar d'una altra manera.
Totalment.
Va, que amb la Txell Feixes i Torres, ara entrarem una mica al seu llibre Dones Valentes. I hem començat justament aquest divan amb ella, amb el primer paràgraf d'aquesta història de la Khadija, que estava de part... I deia clarament, si és una nena, no la salvis, perquè el part era complicat. Explica'ns-ho. Per què les mares arriben a voler que les nenes no visquin?
Doncs perquè si aquesta nena de la Khadija, que no us faig spoiler de si acaba naixent nen o nena, neix, si neix nena, segurament quan posin la nena als braços de la mare enmig de la sala de l'hospital amb més familiars, tots ploraran com si fos un funeral i no riuran com si hagués vingut una nena preciosa al món, com seria el cas. Perquè quan sigui una mica més gran i vagi a l'escola, potser uns extremistes, o ara molt amb els talibans, es pot donar que li llencin àcid a la cara perquè considerin que no ha d'estar a l'aula estudiant, sinó que s'ha de quedar a casa fregant, escombrant o ajudant a la mare. Perquè si es casa aquesta nena més endavant i queda vídua del seu marit, doncs segurament la casaran amb algú de la família que ell no haurà escollit. O, més gran, passarà a ser propietat de la família del marit i ella desapareixerà en l'ombra més absoluta de casa seva on mai més farà res, no? Llavors, la Khadija, que diu això, si és una nena, no la salvis. A mi, quan m'ho van explicar, el primer moment és quina mala mare no vol que... Quina Khadija pot pensar que no neixi la seva filla? Doncs després de conèixer tot el context que pot viure una nena a l'Afganistan, jo podria ser una Khadija, no?
L'Ala té 13 anys i és al carrer i fa com de mare dels seus germans. I què fa al carrer?
L'Ala, quan la vam entrevistar, i això és el més fotut, Sílvia tenia 13 anys, estava al carrer a càrrec dels seus quatre germans, sota autopistes, sota ponts, venent tot el que podien, aigües, clínex, músiques, perquè la seva mare no sortís massa de casa perquè no la detinguessin i es quedessin sense mare, el pare ja no el tenien, venint de Síria. Però el més gros és que l'Ala, quan la vam entrevistar, tenia 13 anys i podia fer això. Ara han passat 2 anys, hem anat parlant amb ella. La Laia té curves de noia i ha hagut de deixar la carretera. Per què? Perquè ara el risc és que la segrestin, la violin, i la mare diu, no, Ala, tu ja no pots estar a la carretera venent, sinó que has de venir a casa amb mi. Però si no tens recursos, què passa? Que la mare veurà que té una boca més alimentar que no porta ingressos i llavors l'acaben casant quan només és una nena de 15 anys.
Avui al divan, el testimoni de la Txell Feixes. Què estem sentint ara?
Estem sentint Rim Vanna, que és una activista palestina, va morir de càncer de mama. Una activista que canta molt bé, que ha sabut, va saber doncs, mantenir la música més tradicional palestina i també modernitzar-la. I una activista que denunciava tant el patriarcat, el masclisme, però també el colonialisme i l'ocupació que en aquest cas doncs, patien a la seva franja.
I de moment veiem una noia amb un vestit blanc i moltes noies amb un vestit blanc. I la imatge és molt bonica, però llavors quan t'hi vas acostant a les noies amb el vestit blanc, resulta que aquell vestit blanc està tacat de sang. Què és això? Què va ser això?
Una bufetada a la cara va ser, perquè jo amb el meu moment occidental, mentalitat i tot, vaig baixar a buscar un cafè al bar de baix a la plaça Beirut, sota l'oficina. És un dia d'aquells que baixes sense cap tipus de protecció, no? Si tu saps que vas a un lloc complicat, doncs hi ha mentalment armes. Però jo baixava simplement a fer un cafè i vaig veure un grup de nenes, noies, vestides de blanc, el que seria per nosaltres una comunió, potser. Vaig pensar, mira, estan de festa avui aquí a Beirut. L'ensurt va ser que l'apropar-m'hi doncs, a aquests vestits, com deies, tan bucòlics i tan celestials, estaven tacats de sang, hi havia gases, hi havia crosses, hi havia un altaveu on parlaven en àrab. Jo no acabava d'entendre com algo tan celestial podia ser aquest punt grotesc, i la noia em va dir el lema de la marxa, no? No volem que un vestit de núvia tapi una violació. I vaig dir, a veure, ampliem una mica això. I em va dir, no, és que tu no ho saps, que aquí hi ha un article 522 del Codi Penal que fa possible que un violador, si es casa amb la nena violada o noia violada, pugui escapar de la presó. A mi em va semblar una barbaritat tan gran que vaig haver de mirar una mica més, no? I sí, aquesta llei existia, i perquè el noi s'escapés de la presó i la noia del que anomenem mal honor, que no quedés tacada per sempre per ser la provocadora de que l'haguessin violat, les dues famílies es posaven d'acord. I el pitjor del cas que expliquem al llibre de la Fatma, que a mi em va sobtar molt, és que el pare de la violada mai va perdonar-la a ella, a la seva filla, per haver estat violada. El germà tampoc la perseguia per un menjador amb un ganivet perquè la feia culpable de la desgràcia en què havia caigut la família. I, en canvi, pare i germà sempre van perdonar el violador, el cunyat.
Perquè en un moment que s'hi casa ja està perdonat, i se suposa que ella, si l'han violat, és que ha fet alguna cosa provocant-los.
Totalment.
I, per tant, ha deshonrat la família. I, en realitat, seria millor que s'hagués mort.
Prefereixen una dona morta que deshonrada.
Quan ets mare d'un fill d'estat islàmic, o la hijam de víctima a supervivent oblidada, venuda com a esclava sexual fins a 3 vegades, violada i colpejada cada dia, quedar-te embarassada d'un dels jihadistes que t'ha comprat. Aquesta història és terrible, no?
Sí, jo crec que és de les que més ens va trencar, i el que dèiem, aquí sí que vam plorar tots i vam haver d'interrompre l'entrevista, no?, per veure una noieta que amb 16 anys, 16 només, és segrestada i maltractada, per dir-ho fluix, durant 4 anys, al final embarassada per un dels jihadistes. Quan aconsegueixes el que creus que és més important, que és que t'escapes, pots arribar a la teva comunitat, al teu poble, amb tot aquest drama no només n'hi ha prou, sinó que els teus et diuen no, tu ara ja no ets de les nostres, a tu t'han canviat.
T'has deixat robar l'ànima pels jihadistes, escrius. Aquesta frase m'ha impactat, és a dir, també se la fa responsable.
Sí.
De tots els mals que tenen, de tots se'ls fa responsable a elles.
I diuen, entres tu, però el nen és d'estat islàmic i deixa-la abandonat al califat. Això obliguen a una mare. Però aquí la demostració, Sílvia, de com la dona al final és utilitzada com una arma de guerra absoluta, no? El seu cos, la seva ment, perquè quan l'estat islàmic fa això, sap ben bé què fa. Sap que violant aquestes noies, aquestes dones, no només les tortura mentre les té sota el seu poder, sinó que quan tornin, com que l'altra part entén molt malament el que és l'honor, les torturarà d'una altra manera. Per tant, les dones seran torturades sota estat islàmic, i estat islàmic sabia que quan tornessin a les seves comunitats, aquestes dones no valdrien res segons la seva gent mai més, no?
L'última bala ha de ser per tu. Què vol dir això?
Vol dir que abans de caure en mans d'uns extremistes que executaran tot tipus de brutalitat sobre el teu cos, t'acomiadis tu amb tu mateixa i et disparis, no?
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Les minyones són propietat dels amos, com si fossin una nevera. Ho dic així, no? Per tant, se les obliga a fer-ho, a fer tot el que es vulgui. On passa això ara mateix?
Doncs passa molt al Líban, passa molt al Golf, i és un sistema que es diu Kafala, d'esponsorització, que ho permet, no? Hi ha un sistema que regula això, però a mi el que més em meravellava és que el sistema Kafala no té clàusules en què diu pots fer fregar la casa de 10 persones més a la dona que tens a casa teva sense demanar-li permís. La Kafala no diu pots alimentar la minyona que tens a casa amb pallofes de verdures o aigua de la fregona. La Kafala no diu el marit de la casa podrà violar aquesta criada tantes vegades com vulgui i els fills la podran pagar. La Kafala no diu res d'això. Això som l'ésser humà quan li dones la propietat, la possibilitat de que faci amb una dona que té casa el que vulgui, el que surt a vegades és això, no? Vull dir, és l'espècie humana a vegades que ens tornem en el pitjor, no? I és un sistema que esponsoritza tant a dones migrants com a homes treballadors en la construcció, però com sempre qui s'emporta el pitjor tros és la dona, fins i tot ens ho explicaven a les agències que fan d'intermediàries entre aquestes dones migrants i les cases on van. La mateixa dona, Sílvia, que a mi això m'explotava el cervell, la mateixa dona demanava per als catàlegs les dones més lletges, perquè si eren lletges, vale, el meu marit
no les violarà.
No estarà tan temptat de... No caurà en la tentació que l'altra li posarà per davant perquè la toqui i la violi.
Llavors, qui és capaç de ser la minyona propietat de la família i qui és la dona, diríem, la muller de la casa? Eh? Per què l'una té aquest rol i l'altra té aquest altre?
Perquè és una qüestió de classe i de diners, no? Qui té diners man... Aquí el rol de ser dona o home, gènere, no existeix. Jo amb una noia que presideix una ONG d'allà, arran d'aquest cas li deia però com pot ser que això passi en el país on d'Orient Mitjà, més liberal, on la dona està començant a sortir molt de casa, s'empodera, vol fer més feina que la que faria a casa, que és tan digna com l'altra, però està triant sortir. Doncs justament les dones, moltes de les que estan triant sortir de casa, ho fan a costa de posar una minyona a casa seva, no? I llavors la sororitat entre dones, perquè val, si jo me'n vaig a treballar fora, però me'n vaig amb el cap clar que quan me'n vagi el meu home o la pagarà, o la viurarà, els meus nens la tractaran com un gos, o pitjor, la faran dormir al balcó. A quina classe de dona sóc jo en quant a sororitat? I la noia aquesta de l'ONG em va dir, Txell, és que t'equivoques. És que la dona, pel fet de ser dona, no té per què defensar el dret de les dones, ni tan sols té per què ser feminista. I això passava mateix amb el capítol de la Yazidita, la Hijam. Ella explicava que les pitjors tortures d'estat islàmic que va rebre no va ser d'homes combatents, va ser de la policia moral religiosa que estava formada per dones, no? Llavors, la conclusió és que en sistemes que són tan profundament patriarcals i masclistes, hi ha moltes dones que no aspiren a que els drets de les dones millorin, sinó a escalar posicions en aquest sistema patriarcal. Com? Sent més durs i més cruels que els homes mateixos, no?
Com podies estar treballant, és a dir, tu que ets una dona, al mig de tot això? És a dir, com a la vegada el país permet que hi hagi una corresponsal que pugui explicar aquestes coses al món?
Jo sempre ho dic, perquè quan em diuen com és ser dona treballant en un món tan masclista i patriarcal i jo dic, no, és que clar, jo no sóc dona, però a més sóc estrangera, que això ja et dona una altra categoria, i a més, com saps, sóc periodista, Sílvia, llavors...
Et tinc dona... la pell més blanca.
Sí, però clar, tinc com defenses, com de pell, que és sóc estrangera, sóc periodista, puc denunciar, per tant, el tracte cap a mi, cap a la dona, cap a mi, no té res a veure amb el tracte de les dones locals, no? I molta gent em diu, però no és duríssim? No és duríssim en el sentit de que jo no em puc comparar amb com viuen elles i, a més, al contrari, tots els entrebancs que em puc trobar, com per exemple que en una entrevista l'home no em vulgui mirar la cara i haguem de fer mil situacions còmiques gairebé perquè acaben mirant el productor i per la tele hem de fer veure que em mira a mi perquè l'home no vol contactar visualment amb mi perquè és una humiliació que jo li pregunti alguna cosa i ell vegi que m'ho ha de contestar a mi i llavors li ha de contestar algun company de l'equip que sigui home. Això ens hi hem trobat, o que no et doni la mà o que et ningunegi durant tot un rodatge un dia i tu faci veure a ell que no existeixes per res. Tot això, jo crec que al final està manant reia, no? Però el fet de ser dona sí que et dona la força, o en un comboi per anar a una zona de conflicte, doncs et trobes en què van passant tots menys tu, perquè veuen que el teu equip, tres, hi ha una dona, i diuen, aquesta ja es cansarà i ja s'adonarà que el lloc on ha d'estar és a casa seva, és a casa, fregant i escobrant, i quan se n'adona hi tornarà. I com que tu estàs allà, per paciència la meva, no em penso moure d'aquí, acabes passant.
Faré arrels, jo tinc la frase, faré arrels.
Doncs arrels vaig fer. El que passa que no s'adonen que tots aquests entrebancs són petitíssims al costat de l'avantatge que et dona ser dona al món àrab, que és que t'obre tot el món de dones valentes que a un home no se li obre. No? Aquesta complicitat entre dona i dona que et veuen realment com una aliada.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
I la Txell Feixas, que ha vingut avui al divan amb les seves dones valentes, ella que és una dona valenta, ens ha triat també aquesta lluna a l'aigua de Charango.
Balla com una lluna a l'aigua. Busco el batec de la terra, de la teva pell amb la meva.
La vida que passa a través nostra.
Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies.
Què has après de tots aquests anys al Líban?
He après que sabem poc, que ens fa falta conèixer molt més abans de parlar, que parlar és una necessitat, però escoltar és un art, i un art que cal treballar, com no jutjar, empatitzar i estar obert al món. No? M'ha ensenyat a una mirada que no tenia i sense la qual ara crec que no sabria viure. De fet, no sé mirar ja amb el que m'ha ensenyat el Líban.
Vine a robar-me l'aire.
T'imagines continuar fent periodisme sempre amb aquest nivell de compromís?
És que crec que no ho podem fer d'una altra manera. Jo no sé què em depara, no?, la meva tornada, però crec que, com han dit grans professionals, el bon periodisme, el periodisme honest, compromès, es fa, com en Charango feia música, es fa allà on et posin. Jo puc fer bon periodisme al Líban, però el puc fer a Barcelona, el puc fer al Penedès. Sempre, si vols mirar, hi haurà coses a explicar i explicar-les bé, no? Per tant, crec que no és el lloc on es fa bon periodisme, sinó la persona i les veus que busques, no?, per fer d'altaveus.
Què és el millor que has fet fins ara? A la teva vida personal i a la professional, Txell? Oh, és que ja acabem, adeu, ara aquesta ja és difícil, eh? Fins ara eren fàcils.
Crec que el millor que he fet és fer sempre el que he volgut i assumint les conseqüències. A vegades m'he equivocat i m'han hagut de plegar i a vegades doncs me n'he sortit. No deixar d'apostar pel que estimo a tots els nivells, personal, laboral, tirar-m'hi. O sigui, en la meva vida hi ha hagut molts moments, vaig passar de Barcelona a Madrid dient que mai aniria a Madrid. Vaig anar a Madrid i va ser 10 anys del millor que vaig fer. A Madrid deia que mai aniria a Orient Mitjà. I he anat 5 anys i ha estat del millor que he fet. Però per què? Perquè les papallones em feien aquí.
A l'estómac?
A l'estómac, i dic, jo segueixo les papallones.
I ara què dius que no faràs mai per saber què faràs? Encara no ho saps.
No, però
però
si digués...
Però què?
No, si digués alguna cosa que no faré, em veuries fent-ho d'aquí un temps i em diries, home, Txell...
No, jo no diria això.
Vaig dir que mai voldria fer tele i dos tasses, saps? Vull dir que no t'ho puc dir. Potser aviat em veus estès en un divan, que això també dic mai.
Ma, què vols dir que et veuré estès en un divan?
T'explicava al principi, està bé comentar-ho amb els oients perquè ho trobo com molt graciós quan, pel títol del programa El Divan, jo no m'amago de que he anat al psicòleg i que m'ha fet molta falta, sobretot aquests 5 anys a la regió, i crec que tots hi hauríem de passar, perquè a vegades et donen instruments, això del tabú, de les malalties mentals o dels problemes, o que et fa dèbil que algú t'ajudi, no? Jo sempre dic no, jo obertament explico que en diferents moments de vida, per coses personals, familiars, laborals, hi he anat i m'ha anat molt bé, no?
Però... Està molt bé que ho puguis dir, eh? Està molt bé.
Però és que potser
s'ha de dir, clar, que caigui l'estigma.
I tant, i 5 anys allà necessites a vegades buidar el cor de nusos que no faries d'una altra manera. Però recordo sempre, i el teu títol m'hi fa pensar, que en una psicòloga, que al final ja és amiga dels anys que vaig anar, em va estirar el divan.
Et vas tirar de debò amb un divan,
amb un divan.
Però per fer psicoanàlisi...
Sí, jo al cap de 3 minuts em vaig asseure i vaig dir, mira, Isabel, esto no. Esto no.
Isabel, esto no.
Esto no, perquè...
En tres palabras.
Claro, no, perquè crec, i això és la nostra part del periodisme, que crec que també em sortia. Dic, jo necessito tenir-te davant i veure com tu interactues amb mi, com empatitzes amb mi, quines frases o quines explicacions que et dono veig que et convencen o no. Necessito aquesta connexió de mirada, de gesto, d'això, de llenguatge no verbal. I em va dir ella, això que acabes de fer és molt de periodista, perquè tinc altres pacients que venen i tots feu el mateix, no? Com que ens és molt difícil allò, posar-nos a un altre món desconnectats del que tenim a l'entorn, no?
Anem a acabant. Txell, ja m'ho has dit una mica. Persones referents a la teva vida.
La mare, la primera. La primera.
Després?
Després, el pare, que no hi és. I a nivell professional em puc dir molts noms, però fa lleig dir-los, però vaja, esteu tots a prop. Eh?
Imagina't que hi ha algú que pensa que demà no es vol llevar. Què li diries?
Que el dia el sorprendrà, que es llevi i que estarà content d'haver-ho fet, segur.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la.
Amb admiració avui i agraïment, Txell Feixas al divan. Moltes gràcies, Txell.
Ha estat un divan aquest dels fons, eh? I contenta, Sílvia, perquè, com et deia, referent...
Txell, gràcies.
No, és important dir-ho, no? Les dones, nenes que hem après o joves que ens hem fet grans sent periodistes, veient referents com tu,
com
Mònica Terribas, com Neus Bonet, gent de la casa, no? Amb qui jo m'he emmirallat un cop decidir a fer passes endavant aquesta professió. I crec que sou dones, com en tants altres àmbits, que ens ensenyeu qui sou, que hi podem ser, que podem lluitar per ser-hi, no? I això crec que en totes les professions passa i que és de celebrar que la nostra hi sigui i es mantingui.
Ho hem dit al començament i generosa la Txell, que avui ha vingut. Dones valentes, al seu llibre. Quantes edicions porteu ja? Quantes?
5, de moment.
5? Ah, que bona! I diu de moment, eh? Això és un optimista.
S'ha de ser optimista, Sílvia, sempre.
Ara llibres el trobareu. Txell Feixas, Torres, Dones valentes. Josep Lluís Santiso, al so i al muntatge. A veure, reverència, Núria de la Fuente, que fa aquí gest que no la veieu, de ballarina, tu sí. A la producció, coordinació, fotos, vídeos, etc. Molt de gust, Sílvia Coppola, que us ha parlat avui amb una periodista d'aquelles que ho deia al començament, que amb el seu exercici de la professió, amb la seva honestedat, amb la seva implicació, ajuden a fer que aquest món sigui molt millor.
Troba el divan amb Sílvia Coppola a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppola. El divan amb Sílvia Coppola. El valor de la conversa.
Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fa mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc cliché, bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.
El divan amb Sílvia Coppola.
Exclusivament en podcast. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.